Aquesta secció té la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Paraula d'Acadèmia. Un espai de l'Acadèmia de la Llengua Catalana. Amb Nicolau Dols, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
No podia ser més oportú avui comptar amb Nicolau Dols, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Avui, Nicolau, molt bon dia.
Bon dia.
Em demanes que abans d'anar a l'actualitat, que torna a passar per la llengua, escoltem aquesta veu que sentireu ara.
Per acabar, que expressi el nostre agraïment a la Ràdio Barcelona, que ens ha donat tota mena de facilitats per organitzar el quart d'hora setmanal de l'esport català que avui inaugurem.
De l'esport català? Qui és aquest que parla de l'esport català? Això, l'única constatació que faig és que és una gravació dels anys 30, no? Com a molt?
Sí, efectivament, em sembla que és de l'any 33 i és la veu de Pompeu Fabra.
Pompeu Fabra? Què tenia que veure Pompeu Fabra amb el món de l'esport?
Ah, Pompeu Fabra era polifacètic, ja ho sabem, i era un gran esportista, bon excursionista i tenista. I per això mateix va ser president de la Federació Catalana de Tennis i també president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. I en qualitat d'aquest càrrec parlava en aquell primer programa d'esports que feien a Ràdio Barcelona.
Ai, com m'hauria agradat tenir a Pompeu Fabra avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio quan hem parlat de l'amenaça de la immersió lingüística en el sistema educatiu. És inevitable que parlem d'en Pompeu Fabra, membre fundador de la Filològica, perquè justament dimarts que ve és, oi, Nicolau, que farà 150 anys del seu naixement i l'endemà s'inaugurarà oficialment l'any Fabra. Qui, com podríem, perquè la gent que ens està sentint i no té consciència que Pompeu Fabra, molts nanos deuen pensar que és un diccionari, aquesta persona tan polifacètica que ens estaves descrivint va tenir la responsabilitat i la voluntat d'endreçar, d'ordenar la nostra llengua, però era enginyer, oi?
I tant. Va estudiar enginyeria química i, de fet, va ser catedràtic d'enginyeria química a l'Escola d'Enginyers de Bilbao. I aquest és un fet que sovint s'ha menystingut i que jo trobo que també té importància per a la seva tasca lingüística.
Perquè, precisament, pel fet de ser enginyer, tu creus que tenia el cervell endreçat d'una manera sempre a la recerca de què? De solucions, no?
Jo crec que sí. Fins i tot ell havia dit que havia estudiat enginyeria sense gaire vocació. No és que ell fos un enginyer vocacional. Però jo penso, no sé si tinc dret d'interpretar el seu pensament, però jo penso que ell no tenia gaire vocació per l'enginyeria química i encara en tenia, en canvi en tenia molta per l'enginyeria lingüística. Mm. Perquè el que ell va fer, sobretot, va ser enginyeria lingüística i va introduir una manera de fer que no era habitual en el seu temps.
Però d'on li surt interès per les llengües a Pompeu Fabra amb un enginyer per la seva trajectòria, perquè va viure uns anys a Bilbao, oi?
Va viure uns anys a Bilbao, però va viure a Bilbao del 1902 al 1912, quan ell ja estava format, quan ell ja era enginyer, efectivament, i quan ja havia fet prou feina lingüística sobre el català i també sobre altres llengües.
Parlarem de Pompeu Fabra, inevitablement, però, Nicolau, què diria Pompeu Fabra si aixequés el cap i veiés que el govern espanyol té intenció d'introduir el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana?
No hem dit que Pompeu Fabra era esportista, doncs jo crec que aquí hauria vist un cas clar d'absència de fair play, un cas clar de joc brut. Aquí hi ha en joc dues llengües que tenen una presència social molt diferent i que una té tots els avantatges legals i l'altra té molts inconvenients per fer-se la llengua normal d'una societat. Aleshores, una nova trava contra la llengua catalana és una cosa molt lletja.
Si s'apliqués aquesta mesura, que sembla que ja està decidit, perquè aquest matí en parlàvem amb Societat Civil Catalana i ens deien que Mariano Rajoy ja els ho havia confirmat, podria fer volar pels aires el sistema vigent d'immersió lingüística en llengua catalana, un sistema que és exemplari d'èxit pedagògic i social. Segur que vosaltres a la Filològica en deveu parlar, no?
N'hem parlat quan ha estat el moment. Ara, per aquesta nova feta d'avui, no hi ha cap posició encara, perquè naturalment no han tingut temps de parlar-ne. Tot el que jo pugui dir aquí, evidentment ho dic a títol personal i no em vull erigir en portaveu de la institució, que ja té prou, que ja té prou òrgans per parlar. Però, efectivament, es tracta d'un cas més d'afegir a la subordinació lingüística del català. Si puc parlar des de Fabra, perquè tu ara em demanaves que no hauria pensat Fabra, la idea de Fabra i tot això que parlàvem ara de l'enginyeria lingüística de Fabra era que el català guanyés funcions. És a dir, que el català fos una llengua apta i útil per a totes les funcions que ha de tenir una llengua dins una societat. I doncs, si tenim en aquest país una massa de gent que no sap el català, els drets dels catalanoparlants, que tenen dret a fer servir la seva llengua sempre, doncs queden conculcats. Yeah. I això és un problema molt greu. I aquest atac contra el català a l'escola és una cosa molt difícil d'explicar. Ho dic des de l'experiència d'haver viscut en primera línia els fets que es varen succeir a les Illes Balears entre el 2013 i el 2015.
Exacte, perquè allà, i avui ens ho recordava algun oient, Nicolau, allà hi va haver 3 mesos de vaga indefinida a tota la comunitat educativa, de totes les escoles, i al final el govern del Partit Popular va haver de fer marxa enrere en el TIL, no?
El TIL el varen mantenir, no de la mateixa manera com estava posada al principi, no es va poder aplicar a la pràctica, i després simplement això va ser la causa més evident de la pèrdua del govern per part d'aquell partit. No això, naturalment, sinó la immensa mobilització social que va provocar aquell atac desmesurat contra la llengua catalana.
Sovint quan parlem amb tu expliquem que l'acadèmia, l'institut, la secció filològica no és gens aliena al que passa socialment a una comunitat, i menys quan això afecta a la seva llengua. Una mesura així, si s'acabés implementant, afectaria la normalització de la llengua i la cohesió social?
Oh, i tant. I tant com l'afectaria. Actualment no és fàcil viure en lloc dels països catalans les 24 hores del dia en català si un pren aquesta decisió, que té llibertat per prendre-la. No és fàcil, i això encara ho empitjoraria més. Per altra banda, des del punt de vista de la cohesió social, aquestes mesures, que encara no han estat desenvolupades i, per tant, no poden saber exactament com s'aplicarien, aquestes mesures suposen la segregació de la societat en dos grups. I això mai és bo.
En el cas de les Illes Balears, que tu vas viure en directe, el Tribunal Superior de Justícia va acabar declarant nul el decret de la TIL que havia aprovat el govern balear. I un dels arguments era que l'executiu no havia consultat aquesta decisió a la Universitat de les Illes Balears, l'òrgan competent en la llengua catalana pròpia de les Balears. En el cas de Catalunya, algú hauria de consultar-vos a vosaltres, potser, a l'Acadèmia de la Llengua?
En aquests moments és tan aviat que desconec quin és l'entramat jurídic sobre això. Però en aquell cas, efectivament, va passar això, i és que l'Universitat de les Illes Balears, així com consta a l'Estatut d'Autonomia de les Illes, és la instància que oficialment ha d'assessorar en matèria de llengua catalana. I es van saltar aquest pas. Es van saltar aquest pas i la Universitat de les Illes Balears va fer el que havia de fer per fer sentir la seva veu.
En aquesta paraula d'acadèmia d'emergència amb Nicolau Dols, perquè, com sabeu, ens agrada mantenir amb ell un diàleg tranquil amb les consultes que es fan als oients, però com que això afecta directament la llengua i ho vam saber ahir la nit, doncs hem atracat a Nicolau Dols per poder-ne parlar. Però, en realitat, quan parlem de Fabra, i en parlarem intensament les properes setmanes, perquè comença l'any Fabra, parlem d'una persona que ja en aquella època, als anys 30, va tenir clar que sabia... Vosaltres el qualifiqueu com el senyor ordenador de la llengua catalana, no?
Sí.
Clar, aquest concepte està bé traslladar-lo a la gent. Què vol dir el senyor ordenador de la llengua catalana?
Això vol dir que en aquell moment ja hi havia lingüistes que es dedicaven a estudiar en profunditat com era el català, però també en tenien una idea de suma de dialectes. Aleshores, calia una forma de la llengua. En Fabra parlava en aquells moments de llengua literària, avui en dia probablement parlaríem de llengua estàndard.
Uh-huh.
I ell proposa unes formes perquè siguin aptes per a la vida quotidiana de la gent, és a dir, per a l'escola, certament, per a la ciència, per a l'administració, per als mitjans de comunicació, mm, que en aquell moment eren escrits, però també començaven a ser orals, com hem vist al principi de tot d'aquest espai. I per això mateix ell proposa unes formes. Hem de pensar que en aquell moment cadascú escrivia el català així com li semblava.
Uh-huh.
I que la presència escrita del català, sobretot, era aquell tipus de llengua tan típica de la poesia joc floralesca.
Uh-huh.
És a dir, que tenia unes formes medievalitzants, uh-huh, que no ajudaven gens ni mica a crear la imatge del que ha de ser una llengua normalitzada. Una llengua normalitza sobretot quan guanya funcions. Guanyar parlants sempre està bé,
mm,
però ha de guanyar funcions. És a dir, ha de ser la llengua de la sanitat, la llengua de l'educació, la llengua dels mitjans de comunicació,
de
la llengua
justícia.
De l'administració.
O
i de la justícia també. I tant. Que és important.
Que és
això.
On menys present és la llengua catalana en aquests moments, segons les últimes enquestes del CEU, no? Sembla que no acaba de penetrar en l'àmbit judicial, el català.
Sí, sí. És així. I aleshores, si volem que aquesta llengua o qualsevol altra funcioni en els àmbits aquests de la vida moderna,
mm,
el que no podem fer és que l'usuari de la llengua s'hagi d'empescar de quina manera ha d'escriure un determinat terme o de quina manera ha de construir una expressió. Mm. Això ja li ha de sortir. Això és el que té de bo el que Fabra anomenava la llengua literària. Nosaltres, uh-huh, la llengua estàndard i també els llenguatges d'especialitat que s'havien de treballar. En aquest sentit, Fabra és un lingüista que en sap molt del català, l'ha estudiat molt bé, l'ha estudiat molt a fons, però fa propostes d'ús.
Uh-huh.
I per això mateix, perquè són unes propostes d'ús aplicades a uns problemes que tenien en aquells moments, trob que està molt bé que això ho fes un enginyer. De fet, això és enginyeria lingüística, uh-huh, en certa manera.
Clar, la gent que ens està sentint, que poden quedar fascinats per aquesta personalitat tan polifacètica d'un Pompeu Fabra que va tenir aquest impacte sobre la nostra llengua, poden fer la ruta Pompeu Fabra,
sí,
que, i els portarà a Prada de Conflent.
Sí.
I això té significat també pel que fa a la feina i a la tasca que mai va abandonar Pompeu Fabra, perquè és enterrat a Prada de Conflent, perquè Pompeu Fabra va acabar la feina a l'exili, no?
Sí, sí. Pompeu Fabra es va haver d'exiliar, però cal dir a favor de Pompeu Fabra, que ja dic que va ser un gran lingüista,
mm,
que segurament encara va excel·lir més en els seus valors no exclusivament professionals, sinó en els seus valors cívics. I això és important encara des de l'exili. Ell no va deixar ni un sol dia de treballar a favor d'aquella idea de llengua que tenia, que en el fons era una idea de societat i una idea de país. Ho va fer fins al final. Hi ha un diàleg que recullen les biografies, que n'hi ha unes quantes i molt bones, sobre Pompeu Fabra, que és en el moment que ell esperava que sortís d'impremta la gramàtica de 1912. Mm-hmm. I aquella gramàtica no sortia, es va entrebancar, i la seva dona, en un moment donat, li diu: "Ves, si els catalans no t'ho agrairan mai, això." I ell va contestar: "Jo no ho faig perquè m'ho agraeixin." Això vol dir treballar pel país sense esperar-ne recompensa. I això ho va fer fins al final, també des de l'exili de Prada de Conflent, en aquell moment en què el país i la llengua passaven per l'etapa més cruel per la qual han hagut de passar.
Era ell que deia no cal abandonar mai ni la tasca ni l'esperança?
Ell va dir aquesta frase que s'ha convertit en una frase cèlebre i que em sembla, almenys apareix en primer lloc a la pàgina de l'Any Fabra, que convido tots els oients a visitar perquè hi ha recursos, activitats i agenda. Ell va dir això, ho va dir l'any 44, des d'allà, va dir cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança. A una no s'entén sense l'altra, però posar-se en la pell de la persona que ho diu des de l'exili, a mi em sembla que això faculta la figura de Pompeu Fabra perquè sigui una figura exemplar pel que està passant actualment en aquest país també.
Doncs Nicolau Dols, moltíssimes gràcies per aquest Paraula d'Acadèmia avui, que voldríem haver tingut una conversa sobre altres qüestions, però ens ha agradat molt perquè realment ho hem pensat aquest matí quan ho parlàvem a la redacció, si Pompeu Fabra pogués avui valorar el que significa que a través del 155 s'acabi amb la immersió lingüística a Catalunya, ens aniria bé tenir el seu criteri. Acte inaugural de l'any Pompeu Fabra el 21 de febrer, per tant, la setmana vinent, a les 7 de la tarda, al Teatre Zorrilla de Badalona.
Això mateix.
Nicolau Dols, que tinguis un bon dia. Records a la Filològica.
Gràcies i de part vostra.
Els acadèmics, que vagi bé.
Vinga, bon dia.
Adéu, bon dia.
Teniu dubtes lingüístics?
Sí, una mica, sí.
Quins? Envieu-nos la vostra consulta al correu del programa mati@catradio.cat o deixeu-nos una nota de veu al WhatsApp del 607-0709-23. Nicolau Dols, el nostre filològic de capçalera, us el resoldrà. Paraula d'Acadèmia.